Bé, bon dia a tothom. Anem a donar inici a aquest ple ordinari convocat per avui a les 13:15 hores. I el primer punt d'ordre del dia és l'aprovació. Assistents.
Sí, perdó, volia excusar la presència de Maite Huerta, que per un problema d'última hora no ha pogut assistir.
D'acord. Passaríem doncs al primer punt d'ordre del dia, com deia, que és l'aprovació, si escau, de l'acte de la sessió anterior, número 1/2013, del 25 de gener de 2013. Senyor Ibar, Ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
A favor.
Senyora Maia Lombau, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Fadi Rayola.
A favor.
Donem aquest primer punt, doncs, aprovat per unanimitat. Passaríem ara al segon punt, que és l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament pel funcionament a llar d'infants municipals als petitons i aprovació del conveni. Senyora secretària, el dictamen que ens diu?
Sí. Vist l'acord marc de data 19 de novembre del 2010 entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, la Federació Catalana de Municipis i Comarques i l'Associació Catalana de Municipis referent al finançament del sosteniment de les places públiques de llar d'infants de titularitat de les corporacions locals, on s'estableix que el Departament d'Ensenyament subvencionarà el sosteniment de les places per a infants de 0 a 3 anys d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. Per al curs 2011 i 2012 i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, el Departament d'Ensenyament atorga una subvenció per import de 1.300 euros per alumne equivalent i curs. Mitjançant el conveni que acompanya aquesta proposta, s'atorga a l'Ajuntament de Roda de Barà una subvenció per l'import de 92.300 euros destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d'ensenyament. L'activitat que subvenciona és l'escolarització corresponent al curs escolar 2011-2012, a raó de 1.300 euros per alumne equivalent amb el següent detall. Llar d'infants del petitons, alumnes 71, import 92.300 euros. L'article 94.5 del text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de setembre, estableix que les subvencions directes per quantia superior als 50.000 euros s'han de formalitzar mitjançant conveni. Per tot això, aquesta alcaldia proposa previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Governació i Senda i Promoció Econòmica al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el conveni i formalitzar amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, on es regula el lliurament i justificació de la subvenció esmentada que s'acompanya com a annex d'aquest acord. Segon, facultar el senyor alcalde per la signatura del conveni. Tercer, acceptar la subvenció otorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per import de 92.300 euros destinada a minorar les quotes de servei d'ensenyament de la llar d'infants als petitons de Roda de Barà per al curs 2011-2012. Quart, notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament. Sotmesa a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vot a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot. Vot a favor el membre del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Senyor per Ciutadans, vot d'explicació de vot si és el cas.
A favor.
Senyor Eduardo López, vot d'explicació de vot si s'escau.
A favor.
Senyor Maia Lombau, vot d'explicació de vot.
Si... A favor.
Senyor Fèlix Rayola.
A favor.
S'aprova aquest segon punt, doncs, per unanimitat també. Passaríem al tercer punt, que és una moció presentada pel grup municipal PSC-PM perquè l'Ajuntament de Roda de Barà deixi d'operar amb aquelles entitats financeres que executin hipoteques amb resultat de desnonament a Roda de Barà, per no poder pagar la quota hipotecària de l'habitatge habitual i únic. Senyora secretària?
Sí. Atès que la greu crisi econòmica que travessa la nostra societat fa que cada dia hi hagi més famílies que no poden fer front a les obligacions hipotecàries contretes amb les entitats financeres i estan en risc de perdre l'habitatge familiar, atès que són les pròpies entitats financeres les que han provocat aquesta situació, concedint préstec hipoteques de manera tramposa i indiscriminada a les famílies que es podria preveure abans de contraure el deute que no podrien afrontar-lo, i això deixa en evidència el banc, però també a les famílies afectades que potser van voler estirar més el braç que la màniga. Atès que l'avarícia i l'usura de les entitats financeres no té límits i són manifestament insensibles al dolor i als problemes de les famílies, fent-les víctimes d'un sistema injust pensat per afavorir els interessos bancaris, el qual executa les hipoteques i deixa sense habitatge al carrer a famílies senceres, des que la llei hipotecària vigent és doblement injusta, ja que, a més de perdre la seva llar, les famílies afectades també han de seguir pagant el resta de deute contret, sovint per una casa o pis sobrevalorat en el seu moment i que dia d'avui no té ni molt menys el valor inicial d'adjudicació i els pot mantenir endeutats a perpetuïtat. Per tots els motius esgrimits anteriorment, el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal proposen els següents acords. Primer, instar les entitats financeres amb les que opera l'Ajuntament de Roda de Barà a que esgotin la via de negociació amb les famílies que, per manca d'ingressos suficients, no puguin pagar les quotes hipotecàries de l'habitatge habitual i únic per tal de trobar fórmules satisfactòries per a ambdues parts amb la finalitat d'evitar-ne el desnonament, convertint a la família sense sostre, com per exemple reducció o eliminació transitòria de la quota, dació en pagament de l'habitatge o lloguer social, bé del pis en litigi o d'algun altre que el banc no hagi pogut vendre. Segon, l'Ajuntament de Roda de Barà deixarà d'operar amb aquelles entitats financeres que executin hipoteques amb resultat de desnonament a Roda de Barà per no poder pagar la quota hipotecària de l'habitatge habitual i únic. Tercer, l'Ajuntament de Roda de Barà notificarà les entitats financeres als acords primer i segon. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot i vota a favor el membre del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Sí, senyor Ibor, Ciutadans, vot d'explicació de vot, si és el cas.
A favor.
Senyor Eduardo López, vot d'explicació de vot, si escau.
Sí, muchas gracias. El Grupo Popular comparte el espíritu de la moción presentada por el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, en su espíritu. La situación que estamos atravesando muchos ciudadanos, la verdad es que es realmente dramática. Yo, sin embargo, pienso que el mero hecho de dejar de operar con una entidad donde realmente el ayuntamiento prácticamente lo que tendrá son más pólizas de crédito que tesorería dentro de las cuentas, no creo que sea una medida efectiva. Medida efectiva parece ser que pueden ser los acuerdos que se han tomado, firmados por todos los grupos políticos en el Parlamento Nacional, pero francamente, el dejar de operar en una oficina de un municipio pequeño donde realmente no tiene ninguna repercusión el que nosotros, el ayuntamiento, decidiera dejar de operar con esas entidades, no creo que sea ese el medio más eficiente, porque no da la fuerza para que realmente haya entidades que tengan una mayor ética y sensibilidad frente al momento que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto nosotros nos vamos a abstener, pero compartiendo el espíritu de la moción, pero salvando que realmente esa medida no creemos que tenga ninguna eficacia, desgraciadamente.
Sí, señora Maya Lombau, PSC, Partit Socialista de Catalunya. Vull explicació de vot, si escau.
Sí, obviamente nuestro voto es a favor y a pesar de que somos conscientes que somos una pequeña parte, sí que creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es todo lo que esté en nuestra mano. Y aunque sea de forma testimonial, es importante declarar no sé si la palabra correcta es non gratas, pero no tener actividades con entidades que han hecho un abuso tan grande y que permiten que familias enteras se queden en la calle. No podemos por otro modo que votar a favor, ya digo, primero no solamente porque nuestra iniciativa, sino porque creemos que es lo más justo.
Sí, senyor Freddy Rayovela, de Convergència i Unió, vota explicació de vot, si és el cas.
Sí, el nostre vot també serà favorable a la moció presentada. Compartim filosofia, fruit d'aquesta manera de pensar que tenim en comú. També presentem nosaltres una moció desenvolupant-la una miqueta més, perquè entenem que hi ha alguns aspectes que, a part de, doncs, com diu la companya del Partit Socialista, de fer una tasca testimonial, la voldríem fer arribar una miqueta més a lluny, si és possible, portar aquest testimoni una mica més a lluny. Per tant, el nostre vot amb aquesta moció serà a favor, i fruit d'aquest compartir filosofia hi ha la moció següent que presentem nosaltres.
S'aprova, doncs, aquest punt per majoria amb el vot a favor de Ciutadans, Partit Socialista i Convergència i Unió i amb l'abstenció del Partit Popular. Passaríem al quart punt, com deia, que és la moció per a la prevenció dels desnonaments de residències habituals. Senyora secretària, quina és la proposta?
Sí. La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament els més pobres i vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers en patir les conseqüències d'aquest. Segons l'informe de Nacions Unides de data 10 d'agost del 2012, a Espanya s'han executat més de 350.000 hipoteques des de l'any 2007 i a l'any 2011 es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes investigacions recents indiquen que la major part, el 70%, dels impagaments registrats a Espanya tenen relació amb l'atur i que el 35% de les propietats executades pertanyen a immigrants. L'informe recent del Consell General del Poder Judicial, anomenat Efectos de la crisis en los órganos judiciales, recull que en el primer semestre de l'any 2012 s'han iniciat més de 50.000 processos d'execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l'any, amb la qual cosa se superaran les 400.000 execucions hipotecàries des de l'esclat de la crisi. El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un context de crisi intensa i prolongada en el temps han provocat una situació d'alarma social que ha estat reconeguda pels diversos agents. En aquest sentit, l'Associació Espanyola de Banca, en un comunicat públic del passat 12 de novembre, reconeix l'alarma social generada pels desnonaments i exposa el compromís de les entitats membres d'aquesta associació de paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en què concorrin circumstàncies d'extrema necessitat. El Sindicat de Policies Estatals ha expressat que donarà suport jurídic als policies que es neguin a participar en llançaments hipotecaris. El president del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret, emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o d'atemptat a un dret fonamental com és el de l'habitatge. L'Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que les entitats bancàries han convertit els tribunals en les seves oficines recaptatòries i que es tracta d'una situació preocupant i molt dolorosa, un drama social. El president del Govern de l'Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació social generada pels procediments d'execució hipotecària i ha manifestat que estamos viendo cosas terribles inhumanas. No obstant, la resposta oferta en un primer moment al Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març de mesures urgents de protecció de deudors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones Pràctiques de caràcter voluntari per les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs. I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012 de 15 de novembre de mesures urgents per reforçar la protecció dels deudors hipotecaris resulta del tot insuficient. Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dona resposta a les preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, al Fons Social d'Habitatge i quants i com es crearan, i es limita a suspendre els llançaments sobre habitatges habituals dels col·lectius que considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, segons una sarcàstica exposició de motius que motiva la suspensió referint-se en els afectats afectades, con la confianza de que a la finalización de este periodo habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual. Denunciem que el govern de l'Estat encara no és conscient de la profunditat i complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives excepcionals de reforma estructural per l'assoliment d'una veritable justícia social i no una mera suspensió dels llançaments hipotecaris al que es pot acollir a la pràctica una petita part dels afectats. Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable una unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec un únic fill de 4 anys d'edat. Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden cancel·lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació d'en pagament, de forma que puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils. Les plataformes d'afectats per la hipoteca i diferents entitats socials han denunciat reiteradament que els procediments d'execució hipotecària massius deixen a les persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels drets humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals ratificat per l'Estat espanyol. L'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea En les conclusions presentades el 8 de novembre del 2012, arran d'una decisió prejudicial sol·licitada per un jutjat mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre execucions hipotecàries vulnera la directiva 93/13 del Consell Europeu de 5 d'abril de 1993 sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre els consumidors. La directiva empara a que l'òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no s'hagi verificat el caràcter abusiu d'una clàusula contractual. D'aquesta forma s'evita que el consumidor perdi l'habitatge i, per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior. L'Ajuntament no pot restar indiferent a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes legals eficaços provenents de l'Estat i de la pràctica abusiva de les entitats bancàries. Per aquest motiu, aquesta alcaldia, atenent els motius especials per dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Cent de Governació i Promoció Econòmica, proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, instar al Govern de l'Estat una suspensió dels desnonaments de la residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius veritablement vulnerables. Segon, instar el Govern de l'Estat que aquesta suspensió es mantingui fins que no es promulgui una nova normativa hipotecària d'enjudiciament civil adaptada a les directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors i de regulació del sobreendeutament de les persones físiques que contempli entre les mesures la dació en pagament com una forma d'extingir els deutes amb les entitats bancàries, la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social. Tercer, fins que no es decreti la suspensió descrita, l'Ajuntament pren les següents accions. Primer, sol·licitar als jutges degans dels partits judicials dels municipis de Tarragonès que facin arribar mensualment als serveis socials comarcals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de persones demandades i que aquests serveis socials ens informin dels que afectin el nostre municipi. Segon, assessorar els afectats pels processos d'execució hipotecària. Tercer, deixar d'operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la residència habitual de persones empadronades en aquest municipi, valorant les obligacions contractuals subscrites i els productes subjectes a penalització per rescissió contractual. Quart, notificar aquests acords a la delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, al president del Congrés dels Diputats, al jutge degà del Partit Judicial, al cap de la policia local i als directors de les entitats bancàries que disposin d'oficines en aquest terme municipal. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot i vota a favor el membre dels partits socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Senyor Ribor.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros pensamos que realmente la moción tiene su sentido, pero llega tarde, porque ya ha habido un acuerdo en el Congreso de los Diputados, también suscrito por el Partido Popular, para recoger esta sensibilidad social y para tratar de resolver el gravísimo problema que está afectando a muchas familias. Me gustaría también hacer alguna puntualización respecto a la moción que se ha presentado. El decreto ley de urgencia se presentó vía urgencia y era precisamente por la situación que estábamos atravesando de forma transitoria hasta que se pudiera encontrar por parte de todos los grupos políticos, en la mayor parte de, con el mayor consenso posible, las soluciones a un tema que realmente es muy delicado, pero que también debemos de ser conscientes de que es muy difícil de legislar. No es cambiar estas leyes, no es nada fácil, porque son en juego está, por un lado, el sistema financiero español, la aceptación de ese sistema financiero por parte de los legisladores y al revés. Y, por lo tanto, encajar todo eso lleva un tiempo, y ese fue el motivo por el que se hizo ese decreto ley de urgencia, que en cualquier caso siempre era transitorio. Nosotros, dado que ese acuerdo ya se ha firmado y que vemos que esta moción llega tarde, vamos a abstenernos. Muchas gracias.
Senyora Maia Lombau, Partit Socialista de Catalunya. Votes per l'exposició de vots, si és el cas.
A favor. Mientras estemos dando miles de millones de dinero a los bancos para que se sigan enriqueciendo, cualquier iniciativa que sea a favor de los ciudadanos que tan mal lo están pasando van a tener siempre nuestro voto a favor.
Senyor Ferri Rogiola, Convergència i Unió.
El nostre vot és, òbviament, a favor. Hem presentat nosaltres la moció i m'agradaria una mica posar damunt de la taula un parell o tres d'aspectes, perquè se'ns ha dit que la moció arriba tard, perquè el Congrés dels Diputats han aprovat ja mesures al respecte. Bé, jo que per desgràcia em veig constantment aplicant aquestes mesures que s'apliquen d'urgència per pal·liar situacions realment sagnants, aquestes mesures no serveixen absolutament de res. Donen un plaç de 2 anys, és una agonia que s'allarga les famílies i amb la qual cosa surten encara reforçats els bancs, perquè no s'aborda el problema principal, que és el que aquí damunt de la moció posem. Parlem de la moció, parlem de la dació en pagament, parlem-ne ja de la manera d'acabar amb un deute que d'una manera més o menys fraudulenta, més o menys interessada, tan col·locat al damunt. Això a la moció del Congrés dels Diputats no hi és. El Congrés dels Diputats han acordat donar 2 anys de carència i que aquelles persones que es vegin afectades puguin, al igual d'aquí 2 anys, vostè està millor i on me puede devolver lo que me debe, no? No. Nosaltres la moció anava per una mica, demanem una recollida d'informació dels jutges del nostre entorn respecte del nostre municipi, volem saber qui està afectat a casa nostra, volem donar-los una mica de col·laboració, una mica de compromís social, una mica d'assessorament respecte de lo que poden o no poden fer, doncs aquestes mesures que d'urgència dia sí dia també es van aprovant, ara sembla ser que ja en els 2 anys, volem parlar del lloguer social, i estic d'acord amb els companys que poder, és testimonial el que fem aquí, però volem que des d'aquí doncs es faci arribar a tota aquesta gent que estan instrumentant o treballant en aquest tema doncs la idea aquesta, no?, de que sí, hi ha molts interessos en contrapostos, hi ha el sistema financer, però el sistema financer poder s'ha d'implicar una mica més, no? I els representants públics entenem nosaltres que hem de fer valer aquesta mena de filosofia. Ells han rebut molts diners per part de l'Estat, ara se'ls demana una implicació, no?, en via social, en via doncs, dació en pagament, que estudien fórmules i que deixin una mica de pressionar en la defensa dels seus interessos, no? Volem, sí que és testimonial, però una mica fer-ho extensiu allà on es pugui, no? Per això el nostre vot és a favor.
Sí, senyor Eduardo López.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Evidentemente no puedo estar más de acuerdo que con los planteamientos que se han hecho de que el sistema financiero español ha recibido muchísimo dinero de la Unión Europea, del propio Estado español, y que eso no está repercutiendo ni sobre las pymes ni sobre las familias. Creo que todos los que aquí estamos somos víctimas de eso, porque el que no es pequeño empresario es mediano y sino autónomo, y todos estamos padeciendo esa situación. Desde luego, eso también está dentro de la agenda en el Congreso de los Diputados para que la reactivación de las medidas económicas para pequeños y medianos empresarios y autónomos, pero lo que yo le quería decir es que en todo eso nosotros estamos de acuerdo. El problema es que eso, ya todos los grupos políticos han llegado a un acuerdo al respecto, y nosotros no somos legisladores, nosotros no legislamos. Por lo tanto, si los grupos políticos se han puesto de acuerdo y ya ha habido una línea de actuación al respecto, pues yo lo que creo es que debemos de seguir esa línea. Por eso el motivo de la abstención. Muchas gracias.
Bé, doncs queda aprovat per majoria, amb el vot a favor de Ciutadans, el Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió i amb abstenció, en aquest cas, del Partit Popular. Passaríem al punt 5è de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà, afectant a l'illa de cases delimitades dels carrers Marinada de la Generalitat, Miramar i Avinguda de Sant Jordi de Roda de Barà. Senyora secretària, el dictamen de la comissió que ens...
Sí, en data 20 de febrer del 2013 s'ha emès providència de l'alcaldia en la que es proposa la incoació d'expedient per a la tramitació de la proposta de modificació del Pla General formulada a iniciativa de Joan Sancho Miracle, actuant en representació de Germán Sancho SL, que afecta la illa de cases delimitada pels carrers Marinada, Generalitat, Miramar i Sant Jordi de Roda de Barà. Se més informa de l'arquitecte municipal relatiu a la suspensió de tramitació i de llicències, a la necessitat o no d'audiència a municipis veïns i respecte als informes sectorials que es cauen en la present tramitació. S'ha més informe de Secretaria Accidental de l'Ajuntament relatiu a la legalitat aplicable i el procediment a seguir, del que resulta que a tenor de l'article 101 7.3 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, la iniciativa privada no s'accepta en la tramitació i aprovació de propostes de modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal, donat que, com indica l'article 107.2 del Reglament d'Urbanisme, en aquests casos, la iniciativa per a la formulació de les figures de planejament urbanístic general és sempre pública, de forma que, d'acord amb el punt 4 d'aquest article, el 107 del Reglament d'Urbanisme, en el cas de propostes presentades per persones particulars, només se'n pot iniciar la tramitació si es refereixen a modificacions dels instruments de planejament municipal general i si l'Ajuntament assumeix la iniciativa de la proposta. Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, l'adopció dels següents acords. Primer, assumir la iniciativa pública de la proposta de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà, formulada per Germán Sancho SL, que afecta la illa de cases delimitada pels carrers Marinada, Generalitat, Miramar i Sant Jordi de Roda de Barà. Segon, aprovar inicialment la proposta de modificació que es refereix al punt anterior. Tercer, sotmetre informació pública aquesta modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per un termini d'un mes en el butlletí oficial de la província, en un diari de major difusió, al tauler d'anuncis i a la pàgina web d'aquest ajuntament, restant l'expedient a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-ho per presentar les al·legacions que estimi oportunes al respecte. Quart, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, concretament l'informe d'aigües i l'informe de mobilitat. Cinquè, suspendre pel termini d'un any la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys d'edificació, reforma, rehabilitació o d'enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliacions d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits indicats en l'informe de l'arquitecte municipal, en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic. Aquests àmbits són identificats al plànol de delimitació que s'incorpora al present acord. En tots els casos, els efectes de la suspensió s'extingeixen amb l'entrada en vigor de l'instrument de planejament. Sisè, fer constar que contra l'acord cinquè, per tractar-se d'un acte administratiu tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenció administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Contra la resta d'acords, per tractar-se d'actes administratius de tràmit no qualificats, no es cau la interposició de cap tipus de recurs. Sotmès a votació a les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vota a favor el membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i vota a favor el membre del grup municipal del Partit de Ciutadans amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Sí, senyor Llavors, Ciutadans, vot d'explicació de vot.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya, vot d'explicació de vot.
A favor.
Senyora Maia Lombard, Partit Socialista de Catalunya, vot d'explicació de vot.
A favor.
Senyor Frederic Royola, Convergència i Unió.
A favor.
Es dona, doncs, per aprovat aquest punt cinquè per unanimitat. I passaríem ara a l'apartat B, que és assumptes sobre els quals cal donar compte. En aquest cas, si és el punt únic, que és donar compte de l'escrit presentat pel grup municipal del Partit Socialista, PSC-PM, comunicant els portaveus titulars i suplents, es dona compte d'aquest escrit. I li passaríem a l'apartat C, que és control de la resta d'òrgans de la corporació. I en aquest cas també hi ha un punt únic, que seria donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia, números 2012-1693 fins al 2012-1817, amb dos inclosos. Es dona, doncs, compte de han tingut tota la seva disposició i es dona compte d'aquests decrets. I passaríem a l'apartat D, que és plecs i preguntes. En aquest cas hi ha resposta, crec que, a preguntes de l'anterior ple.
Sí, hi ha un parell de preguntes. Una és relativa a les obligacions d'aquelles empreses que treballen amb l'Ajuntament relacionades amb la contractació del personal i la seguretat social. En concret, se'ns pregunta si totes les empreses que treballen amb l'Ajuntament estan al corrent de les seves obligacions i compleixen aquests requisits legals. Val a dir que a data d'avui no ens consta que treballem amb cap empresa que no compleixi aquestes obligacions. Tanmateix, en els procediments d'adjudicació d'obra major, Entre la documentació que cal aportar per concursar hi ha d'haver inclosos els documents que acrediten estar al corrent del pagament al personal, a la Seguretat Social i resta d'obligacions. Malgrat que per obra major hi ha aquesta obligació de presentar dins del plec, per l'adjudicació de contractes d'obres menors no és necessària aquesta aportació documental. De tota manera, l'Ajuntament vella pel compliment d'aquestes obligacions amb els industrials i amb la resta d'empreses amb els que contractem. Per això podem dir que a data d'avui no ens consta que hi hagi cap empresa que incompleixi amb aquestes obligacions. També la següent pregunta va referida a les bestretes de nòmina a la qual tenen dret els treballadors de l'Ajuntament. Se'ns pregunta en concret quins són els col·lectius que tenen dret legal a concessió de bestreta de nòmina, si es concedeixen a tothom que ho sol·licite i si no és així els criteris per a la seva concessió. Bé, al respecte, val a dir que via negociació col·lectiva es va assumir per part de l'Ajuntament la concessió de bestretes de nòmina, dels que es coneix com els anticipos de nòmina. Així està recollit el conveni aprovat el 2008, que es preveia la concessió de bestretes de nòmina a tots els treballadors de l'Ajuntament. Malgrat aquesta concessió, per l'exercici 2009, fruit de la situació de crisi econòmica i de la proliferació que hi va haver de sol·licituds en aquell moment, es van deixar en suspens la concessió d'aquestes general d'aquestes bestretes. Quedava però vigent la possibilitat que per circumstàncies excepcionals i amb el consens de la Comissió Paritària de Personal es concedissin bestretes a qualsevol treballador que les sol·licités, sempre tenint en compte doncs, aquestes circumstàncies excepcionals. Aquest conveni també cal dir que va deixar d'estar vigent el 31 de desembre del 2012, amb la qual cosa el règim que hi ha ara i que ha estat instaurat recentment també amb un acord amb la Comissió Paritària de Personal és que amb l'objectiu de pal·liar tota el rebombori que hi ha hagut respecte a la supressió de la paga extraordinària per part del govern central, com és conegut, s'ha suprimit la paga extra de Nadal. Això ha causat certes situacions doncs, no molt agradables entre els nostres treballadors. Hi ha hagut qui ha posat damunt de la taula amb el comitè de personal la necessitat d'instaurar doncs, una nova línia de bestretes. Així s'ha fet i, per tant, ara el que hi ha, insistim per pal·liar aquesta situació, per pal·liar això, és que qualsevol treballador de l'Ajuntament pot sol·licitar una bestreta de nòmina sempre que aquesta no superi l'import d'una mensualitat, l'import d'un salari. Abans era de dos, ara és d'un salari. També vol dir que bastants treballadors s'han acollit amb aquesta perspectiva. Òbviament, es va descomptant paulatinament del salari fins al termini d'un any. I no hi havia cap més qüestió.
Bé, doncs una vegada contestades les preguntes de l'anterior ple, passaríem, si hi ha preguntes per aquest ple, senyor Ibor. Señor Dado López.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros queríamos preguntar al respecto por la sensibilidad que se ha creado con el nuevo impuesto de acceso a vehículos. El señor alcalde estuvo recibiendo a una comisión de vecinos que vino y demás, y se están recogiendo firmas, como bien sabe. Y queríamos saber si el equipo de gobierno está dispuesto a dar marcha atrás en este impuesto que se pone, que nosotros consideramos, ya lo decimos a priori, injusto, y que a tenor de las mociones anteriores, precisamente lo que tenemos que hacer en el ayuntamiento es también buscar al máximo los recursos justos contra el gasto que va a los ciudadanos, precisamente por la situación económica en la que se encuentran las familias. Por lo tanto, consideramos que, aun estando contemplado, evidentemente, las ordenanzas municipales, en las ordenanzas fiscales, no sería oportuna su aplicación. Por lo tanto, queríamos saber si el equipo de gobierno está dispuesto a replantear el impuesto de acceso de vehículos. Gracias.
Contestaremos.
Sí, no, yo lo que quisiera contestar és que, fruit del que anem treballant, en principi la idea de retirar-lo no hi és. Aquest és una ordenança que està aprovada des de 2006 per 2007. I no només hi ha això, sinó que hem vist que el fet de deixar una ordenança en suspens no està gaire ben vist pel nostre ordenament jurídic, de tal De tal manera que hi ha fins i tot un Consell de Comptes que, per exemple, reprende a un ajuntament de Valladolid per no cobrar una tassa que estava incluïda en sus ordenances. Per tant, entenem que no és algo que tinguem en la nostra mà. Però tampoc ens estem plantejant la retirada d'aquesta tassa. Entenem que amb una política de bonificacions adequada, si és que s'ha d'ajustar en algun dels seus aspectes, que crec que hi és, però la podem acabar de polir una mica, amb el tema de la correcció en la seva aplicació respecte dels metres que correspon a cadascú, hem fet un estudi, surt entre uns 33 i uns 50 euros, i no per família o persona, sinó per unitat d'IBI que li correspongui. I són uns 120.000 euros calculats, més o menys, que es poden recaptar per aquest concepte. En principi, el nostre pressupost contempla aquesta partida. Sense ella, se'ns faria molt difícil acometre una sèrie d'obres que tenim que acometre respecte dels carrers i les aceres. Entenem que hi ha una certa vinculació respecte a aquestes obres que s'han de fer amb aquesta tassa i l'entenem plenament fonamentada. Som conscients de les dificultats que hi ha, però per això estem aplicant aquesta política de bonificacions o d'estudiar al detall doncs, totes aquelles situacions que poguessin ser extremades. Entenem que amb els imports que estem parlant no es donen aquestes situacions i no, de moment, no ens plantegem el tirant a l'enrere.
Sí, senyora Mayer Lambert, Partit Socialista de Catalunya, si té alguna pregunta.
Sí, nosotros tenemos peticiones y tenemos preguntas. Empezo, si les parece bien, por las peticiones. En cuanto a los decretos, queríamos que se agilizara al máximo el periodo en el que se dan cuenta los decretos, que los últimos que hemos tenido son de 2 meses atrás. No entendemos cuál es este retraso. Para nosotros es injustificable. Y pedimos, por favor, que se agilicen y se den las instrucciones necesarias para que todos los representantes de este pleno tengan acceso a los decretos con la mayor regularidad posible y siempre entendiendo en horarios de oficina. Después tenemos otra petición con respecto a los plenos y es que solicitamos el cumplimiento del calendario y el horario aprobado por este plenario a propuesta precisamente del Grupo Municipal de CIU y de su presidente. Recordamos a la presidencia que se ha reiterado este incumplimiento sin que nos hayan dado ningún tipo de explicación de cuáles son los motivos y solicitamos, por tanto, que para facilitar la asistencia al máximo de miembros a este plenario se convoquen, tal como se adoptó en su momento, de forma general a las 20 horas. En cuanto al tema de la tasa de entrada de vehículos, está claro que es un clamor en el pueblo. Nosotros pedimos la paralización definitiva, puesto que consideramos intolerable gravar más con impuestos a nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos que pagan los máximos impuestos que permite la ley. Entonces, otro más es un poco la gota que colma al vaso. El señor portavoz de CIU dice que los 120 o 125, según este comunicado, son imprescindibles. Nosotros, sin que haya ninguna maldad por nuestra parte, les podemos sugerir de qué forma se pueden ahorrar estos 100, o sea, se pueden percibir esos 125.000 euros sin que vuelva otra vez a recaer sobre los ciudadanos. Y si están interesados en nuestra propuesta, no tengo ningún inconveniente en hacérsela saber. Con respecto al precio del agua, pedimos que se hagan las gestiones oportunas con las empresas concesionarias de la playa para equilibrar el precio, evidentemente, a la baja, puesto que consideramos que es lo más justo. También tenemos, en este caso sí que ya entraría dentro del apartado de preguntas. Por una parte, sabemos que el ayuntamiento tuvo que asumir en su momento absorbió el personal de COSVAPSA, que entre otras gestiones realizaba la de poda y destrucción de poda, recogida, etcétera. Hemos visto que hay los trabajos de este tema ascienden a cantidades superiores a los 100.000 euros, 100.000 euros, que podría estar encubriendo un presunto incumplimiento de la ley de contratos. Solicitamos un informe jurídico de este hecho y, para una mayor transparencia en la contratación de dichos servicios, pedimos la confección de un pliego de cláusulas para la adjudicación del servicio a contratar. Esto, evidentemente, reportaría un mayor ahorro para nuestro municipio. E insistimos, todo esto, si no se puede asumir por el personal del ayuntamiento, puesto que o antes eran muy eficaces o ahora quizás podríamos serlo más nosotros, si tenemos el personal, asumimos el personal, por tanto asumimos este coste, y por otra parte pagamos 100.000 euros a una empresa que nos va pasando facturas que, por cierto, y esto ya en plan anécdota, se olvidaron ustedes un post-it donde una de ellas recomendaba que se hicieran dos, y se hizo en dos pero con el mismo concepto. Yech. Entonces queremos saber cómo se ha contratado, cuál es el importe, si se está vulnerando o no esta ley de contratos, y bueno, en definitiva, que este tema se aclare. En cuanto a la Yard Infants, después del triste accidente sucedido, queremos saber si se han realizado o no, cuáles las adecuaciones, las actuaciones preventivas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Entendemos que sí que habrá sido así, pero en el caso de que no fuera, lo solicitamos. Y otra vez ligado con el tema de Copbarsa, queríamos saber cuál es la deuda total que se ha asignado al ayuntamiento de Roda de Bará por parte de esta compañía, cuál es la deuda reconocida, si se ha interpuesto alguna acción judicial en contra de la deuda. En el caso de que la respuesta sea negativa, ¿por qué no se ha realizado? En el caso de que sea afirmativa, ¿cuándo y cuál es el motivo? Si se ha pagado ya algo de esta deuda, ¿cuánto se ha pagado? ¿Por qué concepto? ¿En cuántos plazos y en qué fecha se ha hecho el ingreso? Otra vez relacionado con esta empresa, ¿cuál ha sido el ahorro final por la absorción de todos los servicios prestados por Copbarsa a este ayuntamiento durante el año 2012? Y creo que, para finalizar, quisiéramos recoger varias quejas que nos han llegado acerca del Chiquipar, de la avenida Benz, y tenemos dudas de si se puede estar, puede existir un posible incumplimiento de las condiciones requeridas para la actividad realizada. Queremos saber si se han hecho las revisiones de este local según competencias del ayuntamiento. Si no fuera así, obviamente solicitamos que se realicen todas las actuaciones pertinentes, dado la peculiaridad y particularidad de la actividad que se realiza en ese local y que afecta a menores. Esto es todo.
D'acord, doncs se seran contestades al proper ple ordinari. Bé, una vegada dit això, donaríem per acabada aquesta sessió. Gràcies.